Bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts al Penedès en xarxa. Som dijous 12 de setembre de 2024. Avui és un dijous amb gust de dijous, de final de setmana, però també una mica amb ressaca i gust de dilluns després d'aquesta parada a causa de la Diada Nacional de Catalunya. Continuem tornant a les aules, mica a mica, progressivament, aquesta setmana. Avui són els de batxillerat, els que tornen, i els de cicles. I mica a mica recuperem aquesta normalitat tan desitjada per alguns i temuda per altres. L'equip del Penedès en xarxa ha tornat també aquesta setmana. Avui és el nostre tercer dia de la setena temporada i en nom de tots ells us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado des de Ràdio Vilafranca. Si voleu, serem a costat vostre a través de les ones des d'ara i fins les 12 i també ens podeu recuperar en qualsevol moment gràcies als podcasts que trobareu a radiotelevisióvilafranca.cat. Què trobareu avui? Què escoltareu? Doncs d'aquí uns instants, darrere el sumari, obrim l'agenda cultural, lúdica i esportiva del cap de setmana. Emissora, emissora, us explicarem tota l'activitat que hi ha a l'Alt i al Baix Penedès. A 9:45, quan acabem l'agenda, primera de les tres cites amb l'actualitat penedesenca que ens porten els serveis informatius al Flash. Després d'aquest primer flash, ens retrobem amb la Núria Mallofré, del Servei d'Informació i Assessorament per a Joves de Vilafranca, que ens portarà el Directament Jove, aquesta secció quinzenal que té els joves en el punt de mira, en el focus. Parlarem de moltes coses, perquè han estat dos mesos llargs, sobretot de qüestions educatives i sobretot del procés de gestió de les places vacants que hi ha a AFP i que comença avui, un procés que serà polèmic perquè hi ha molts i molts estudiants que volien fer cicles i que s'han quedat fora. Com a colofó, recuperarem també la connexió amb l'Oficina Jove del Baix Penedès. A les 10:06, després del butlletí de notícies, a l'actualitat tindreu l'oportunitat de descobrir l'Andrés Carrasco, un veí de Sant Miquel d'Olèrdola que continua la seva particular volta al món, ara com a entrenador de l'equip ucraïnès Xerkasy. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat de les nostres dues comarques, Alt i Baix Penedès, el segon flash informatiu d'aquest dijous. I després d'aquest segon flash, racó de solidaritat i cooperació que estrena temporada amb el grup Tercer Món Mans Unides de les parròquies de Vilafranca. Comptarem aquí a l'estudi amb la Maribel Jiménez i el Pere Mercè. El Sant Tornem-hi implica tots els àmbits, abasta tots els nivells. Així que a les 11:06, a l'alimentació conscient, Sant Tornem-hi. En aquest cas volem recuperar hàbits alimentaris saludables. I avui l'Anna Ferrés, dietista nutricionista del Servei d'Atenció Primària al Penedès Garraf, ens ensenyarà a planificar els menús d'aquesta temporada que estem estrenant. A 11:45, 5 minuts per escoltar què passa a les nostres comarques, el flash informatiu. I els dijous ens agrada acabar amb música. Tenim diferents fórmules. Avui serà el torn de les zones de música, per tant, ens retrobem amb la Janet Porter i ens portarà cançons que no ens podem treure del cap. Comencem, doncs, aquest dijous 12 de setembre, amb aires de cap de setmana, tot escoltant atentament l'agenda cultural, lúdica i esportiva del Penedès, que obrim a Canal 20, a Olèrdola, amb la Fanny Víbar. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs iniciem avui aquest repàs a l'agenda cultural amb actes que tindran lloc aquest cap de setmana en alguns dels municipis de l'Alt Penedès. Concretament, aquest dissabte, dia 14, la Granada ofereix un curs de desfibrilador extern automàtic, o DEA, obert al veïnat. Serà de les 10 del matí a la 1 a la Casa de Cultura de la Granada i es tracta d'un curs essencial per saber com actuar en situacions d'emergència i que pot ajudar-te a salvar vides. El contingut del curs serà formació teòrica i pràctica sobre l'ús del DEA i les inscripcions són a l'Ajuntament de la Granada. I continuem a la Granada i és que al vespre, 2:15, a l'esplanada del Centre Cívic, tindrà lloc una botifarrada amb havaneres i rom cremat. El menú inclou botifarra amb seques, pa, vi, postres i cafè, i els tiquets ja es poden adquirir al racó del celler i a Cal Garriga, i si no també el mateix dia es podran adquirir per un preu de 10 euros. Tot seguit hi haurà havaneres i degustació de rom cremat per acabar la nit amb bona música i millor ambient. Els monjos el dissabte celebra la 8a Fira Extraescolars al Parc de la Biblioteca. Serà d'11 a 2 del migdia amb activitats lúdiques i parades informatives amb l'oferta d'activitats extraescolars i serveis municipals per aquest curs 2024-2025. I també els monjos hi haurà sopar ball d'inici de temporada a les 9 a la Societat La Margaritoia amb duet d'ambient. A Castellet i la Gornal, des de l'Ajuntament, s'ha impulsat ampliar l'oferta turística al municipi per tal d'atraure nous visitants i donar a conèixer el territori, posant èmfasis en la descoberta de l'entorn natural del Parc del Foix i la memòria històrica del territori. Per endinsar-vos en la natura i el paisatge únic que ens regala el Parc del Foix, podeu gaudir de les passejades guiades temàtiques, com per exemple la d'aquest dissabte 14 de setembre, per conèixer els ratpenats amagats en el parc. Serà de 6:45 a les 9 del vespre, amb lloc de trobada a la plaça de Torrelletes. I a les cabanyes de Sant Valentí és un dels primers assentaments de l'ordre de Sant Joan de Jerusalem a Catalunya. Ells van aixecar aquesta església al segle VIII sobre les restes del mosaic d'una vila romana. El seu interior amaga uns interessants frescos medievals, iconografia que ens ajuda a introduir-nos dins la creença de l'època i a comprendre la presència de Sant Joan Baptista, advocació dels germans hospitalers com a intercessor i figura d'esperança. Si encara no coneixeu Sant Valentí de les Cabanyes, aquest dissabte teniu dues opcions per gaudir-lo en una visita guiada, la primera a les 11 i la segona a les 12 del migdia. I a Sant Martí Sarroca el dissabte hi haurà un concert de la Jove Orquestra Simfònica de l'Anoia. Interpretaran el conte musical El record de l'espai amb motiu de la Diada de Catalunya. Es tracta d'un acte amb taquilla inversa que tindrà lloc a les 6 de la tarda al Castell de Sant Martí Sarroca. I el diumenge, els monjos, sessió de cinema a les 7 de la tarda amb la projecció de la pel·lícula Mamífera de Liliana Torres, estrenada aquest 2024. La Lola gaudeix d'una vida feliç amb la seva parella, en Bruno, fins que un embaràs inesperat revoluciona tots els seus plans. Encara que la Lola sempre ha tingut clar que això de ser mare no va amb ella, ara se sent qüestionada per les expectatives socials i s'enfronta als seus temors interns. Durant els 3 dies que han d'esperar fins que arribi la seva cita a la clínica, la Lola s'acosta a les seves amigues i la seva família amb la intenció de reafirmar la seva decisió. El Bruno tampoc s'havia imaginat mai com ser pare fins ara. Doncs tothom qui vulgui gaudir d'aquesta pel·lícula ja ho sap, els monjos el diumenge a les 7 de la tarda, a la Societat La Margaritoia. I a Olèrdola acabem amb una proposta per aquest cap de setmana al Conjunt Monumental, concretament amb la visita teatralitzada de Guisla, la remeiera d'Olèrdola. La Guisla va néixer a Olèrdola l'any 1003 i de ben petita la seva mare li va ensenyar com guarir moltes de les malalties dels seus veïns i veïnes amb les plantes i les herbes que recol·lectava al bosc. La seva picardia us ensenyarà els secrets antics de les plantes remeieres i podeu passejar amb ella pel bosc mentre us explica 1000 anècdotes sobre els remeis remeiers. I si la voleu conèixer, doncs ja ho sabeu, cap a Olèrdola, cap al Conjunt Monumental. El diumenge serà de 11 a 1:15. El preu de l'activitat és a partir de 4 euros i és imprescindible fer reserva prèvia a través de la pàgina web www.macolèrdula.cat. El lloc de trobada serà l'aula-taller del conjunt monumental d'Olèrdula i aquesta activitat requereix dur calçat adequat per caminar a la muntanya i no inclou la visita a l'interior del recinte.
Hi ha més propostes arreu de l'Alt Penedès que ens acosta l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia, doncs continuem sumant propostes a aquesta primera agenda cultural d'aquesta setena temporada del Penedès en xarxa i ho fem ara en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant demà mateix a 8:45 del vespre a Guia Sant Sadurní, on es posarà el punt i final a les Fires i Festes 2024 amb el concert de Fires de la Coral Sant Sadurní amb piano i percussió, un espectacle que enguany han titulat Música i Poesia i que se celebrarà al Saló Reial de les Caves Freixenet. Les entrades anticipades amb un preu de 10 euros es poden comprar ja a la llibreria Gepi i a la pastisseria Carafí de Sant Sadurní i també es podran comprar demà mateix a taquilla per un preu de 12 euros. D'aquesta proposta, de fet, en parlarem més a bastament demà en l'entrevista final del programa, on aprofitarem també per parlar del 50è aniversari de la Coral Sant Sadurní. I també demà a Gelida es projectarà la pel·lícula Mamífera en el marc del cicle Gaudí. Això serà ja a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural de Gelida. Dissabte a les 11 del matí, la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní acollirà la celebració del 20è aniversari de les aventures del Follet Oriol amb la narradora Núria Clemarés i els dibuixos de l'autor Òscar Sardà. D'això, de fet, en parlàvem aquest mateix dimarts en el primer Vinyetes de la temporada amb l'Òscar Sardà, l'autor del Follet Oriol i també el nostre col·laborador. Mentre que dissabte a Mediona es durà a terme a la tarda la quarta trobada de Vall de Betes amb mostra de balls infantils on hi seran les panderetes i les gitanetes de Mediona i també altres colles convidades. Arrencarà aquest acte a 5:45 de la tarda dissabte a la plaça dels Països Catalans i a més hi haurà xocolatada per endolcir la cita. Tanquem setmana diumenge a Sant Sadurní perquè a 9:15 del matí arrenca l'Open Natura BTT Sant Sadurní amb sortida i arribada a la plaça de l'Era d'en Guineu. Una prova ciclista amb 3 recorreguts, un de 22 quilòmetres, un altre de 41 i un final de 65. Les inscripcions les trobareu a www.clubbtt-opennatura.com. Com ha destacat del cap de setmana, us apropem la 8a edició del Riu de Lletres, la Fira de Llibres del Penedès, que arriba aquest dissabte i diumenge a Sant Pere de Riudebitlles, amb taules rodones, tallers, presentacions de llibres, un vermut musical amb concert de Cesc Freixes i també una fira de llibres amb 18 parades d'editorials i llibreries, entre d'altres propostes que podeu consultar ja a www.riudelletres.cat, la pàgina web de la proposta on trobareu, a banda de tota la programació, informació complementària sobre aquest esdeveniment que us aproparem també demà, en aquest cas, a l'agenda al detall. Un altre destacat del cap de setmana és la Verema del Cava, que celebra enguany la seva 9a edició amb propostes que s'allargaran fins a finals de mes. Es tracta d'una cita múltiple que organitza AECAVA amb la complicitat d'un gran nombre de cellers del territori i que dissabte en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès arriba, per exemple, a Covides, Cava Aguilera, Vilarnau, Jovell Camps, Giró Ribot i Celler Cripta, mentre que diumenge podreu gaudir de la cita a Codorniu, Pagès Entrena, Joan Segura Pujades i Giró del Gurner. Podeu revisar quin tipus de propostes són, els horaris, el preu i la disponibilitat al web que tenen habilitat, www.labaremadelcava.com. També des de demà i fins diumenge se celebra a Sant Sadurní el 23è Cabestic Memorial Teresa Ventosa, un torneig d'hoquei patins que es disputarà a l'Olímpic de l'Ateneu i al Col·legi Sant Josep i on es podrà col·laborar més amb el projecte Hockey Àfric, que té com a objectiu donar suport al desenvolupament de l'hoquei patins en diferents països africans, aportant material específic d'hoquei patins als diferents punts de recollida. I us proposem també que aprofiteu el cap de setmana per a visitar les exposicions de fires i festes que trobareu a la Capella de l'Índex i a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. A la capella trobareu l'exposició de pintura de la Laura Bofill i la d'escultura de Carme Albages, que duen per nom Contraposicions i estaran disponibles fins al 29 de setembre. Fins aquell mateix dia també estaran disponibles les dues que trobareu a la biblioteca. La de fotografia de Sergi Clavé, que es titula La festa de la filoxera, i la de les obres de Maria Assumpció Reventós, que du per nom El secret del petit format. I acabarem amb una última exposició. Aquesta la trobareu al Casal de Cultura de Torrelavit i du per nom Aigua, com gestionem aquest bé comú? La resposta no només vindrà dels núvols i la tindreu disponible fins al 20 de setembre.
L'agenda vilafranquina comença amb un cicle de debat al voltant de les polítiques d'esquerra que enceta Vilafranca en Comú, obert a tothom, i que aquest dissabte, a 11:15, a l'Escorxador, comptarà amb la participació de Gerardo Pisarello i Xavier Domènech. D'altra banda, Vinzeum participa de la nova edició de la mostra itinerant de cinema etnobotànic que organitza el col·lectiu Eixarcolant i que s'escampa per tot el territori català. Aquest dissabte, a 12:00, la projecció s'acompanyarà d'un petit debat i un tast d'aliments vinculats a la pel·lícula. L'entrada és lliure, amb reserva prèvia. Els Xicots de Vilafranca celebren el seu 42è aniversari amb una diada castellera. La convocatòria és al seu local, a Cal Noi Noi, a 6:45. A 3:15 sortiran en cercavila cap a la plaça Jaume I, on està previst que a 6:00 es facin la foto anual de la colla, les escales de Santa Maria, i tot seguit comenci la diada castellera. Dissabte a 6:00 de la tarda es presenta la nova temporada de bàsquet del Casal i es disputa el 41è torneig de bàsquet Fèlix Trullàs. Tot això passarà al pavelló Joan Marquès i és obert a tothom. I d'altra banda, aquest cap de setmana també se celebra el 31è torneig de la Verema, que organitza el Club Patí Vilafranca al pavelló municipal d'hoquei. Els castellers de Vilafranca clouran els actes de celebració dels seus 75 anys d'història amb un acte institucional a l'Auditori de Vinzeum, dissabte a 7:00 de la tarda. En l'acte, obert a tots els castellers, socis i aficionats, es presenta el llibre Castellers de Vilafranca, volum 3, escrit pel farmacèutic vilafranquí Eloi Miralles i dissenyat per Martí Ferrer. El tercer volum d'aquesta gran obra repassa els principals esdeveniments que va viure la colla en les dues dècades que va estar liderada pel Carles Domènech, el Mènec, de mitjans dels 70 a mitjans dels 90. El volum té les característiques d'un llibre regal de grans dimensions, amb tapa dura, més de 300 pàgines i nombroses fotos i il·lustracions. L'edició del llibre de la colla és limitada i es fa per reserva per rigorós ordre de sol·licitud. Aquest dissabte a 7:00 teniu una nova oportunitat de gaudir de les visites de posta de sol al campanar de Santa Maria. La visita guiada inclou una explicació general de la basílica, així com els seus elements més singulars, el campanar, tot fent un recorregut per les antigues dependències, i toca la seva fi coincidint amb la posta de sol, gaudint de les vistes des del campanar i degustant una copa de vi blanc. I aquest diumenge, Vinzeum proposa una visita guiada amb els arqueòlegs de l'excavació de Cal Pa i Figues, el Jordi Amorós i l'Ariadna Salònia, a 12:00. Recordem que l'exposició 129 vides vol donar a conèixer una part important del jaciment arqueològic que va aparèixer durant les obres de construcció del nou museu. Amb l'enderroc va emergir inesperadament una necròpolis medieval. Aquest diumenge, al Parc del Tívoli, la xarxa de Vilafranca, amb la col·laboració de l'Ajuntament, organitza la festa de presentació de la temporada 2024-2025 d'espectacles familiars. A partir de 6:00 de la tarda, la companyia Teatre Mòbil representarà l'espectacle Còsmics i, a continuació, es farà un berenar popular. L'activitat és gratuïta i es podran comprar entrades pels espectacles de tota la temporada. I a 7:00 de la tarda s'iniciarà la nova temporada d'espectacles de Cal Bolet i l'Auditori, amb l'obra Jauria, del vilafranquí Jordi Casanovas, que es podrà veure a Cal Bolet. La temporada s'inicia amb 6 espectacles exaurits, tant per públic adult com familiar, inclòs Jauria. I la darrera proposta d'aquest cap de setmana a Vilafranca és un concert d'orgue que tindrà lloc a la Basílica de Santa Maria a 8:15 del vespre d'aquest diumenge a càrrec de Joan Castillo i que s'emmarca en la programació del 44è cicle Els Orgues de Catalunya. El programa del concert inclou obres de Bach, Franck, Hindemith, Josep Soler i Félix Mendelssohn amb una durada aproximada d'una hora. Els assistents podran seguir visualment la interpretació a través d'una gran pantalla. L'entrada és lliure amb una aportació voluntària que es destinarà al manteniment de l'orgue. I encara ens queden totes les propostes i activitats que hi ha arreu del Baix Penedès i que ens acosta la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, passada la diada, els actes minven momentàniament i, com sempre, començarem aquesta roda d'agenda aquí a Sant Jaume dels Domenys. És que aquest dissabte, a la Societat de Lleger, hi haurà la reunió informativa inscripcions del Carnaval de Lleger 2025. Continuem a Llorenç del Penedès i és que aquest dissabte a les 11, sortint de la Rambla, hi haurà cursa d'orientació. A partir de les 7 de la tarda, davant de la comprativa i dins dels actes de celebració del 60è aniversari de la reobertura, hi haurà la inauguració del mural commemoratiu d'Iraida Llucià. L'acte s'iniciarà amb una gran festa popular amb els grups folklòrics de l'entitat Gegants, Capgrossos, Grallers, Banyetes, Diables, Drac i Timbalers. Seguidament a la sala del ball, tradicional sopar dels grups de la comprativa i de les persones col·laboradores. Diumenge, durant tot el dia, el centre celebra la jornada musical Llençat Festival, com us vam explicar el dimarts. Recordem una mica, a les 11 hi haurà taller musical per a infants i taller coral infantil Rossinyols, a 11:15 taller de batucada, a les 12 taller d'instruments i taller de llum negra, a la 1 concert vermut, a les 2 dinar popular, a les 6 de la tarda interpretació conjunta de la cançó Deixa que et canti una cançó dels Catarres, i les cançons Boig per tu i Llença't. I a les 7 de la tarda, concert amb Rock and Rollo. I a les 7 de la tarda, a la comprativa Vall del Diumenge amb el grup Vives Veus. Marxem a Banyeres del Penedès i és que aquest diumenge celebren la 6a edició de la Banyarenca, la cursa i caminada popular enguany amb circuits completament nous. Encara hi sou a temps d'apuntar-vos a www.inscripcions.cat. Hi haurà una cursa i caminada llarga de 13 i una altra de 19 quilòmetres i demà us ho explicarem més abastament als esports. Continuem ara al Vendrell. I és que us recordem que demà hi haurà Mercat Setmanal del Vendrell i dissabte el Mercat Setmanal de Coma-rua. I acabarem tot plegat a Calafell, ja que des de demà i fins diumenge hi haurà el campionat Ultimate Frisbee al Calafell Arena, que se celebrarà durant aquests 3 dies.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Em passa setembre, melangiós i content, quan les hores s'aturen i m'encanto amb la gent.
Avui, però sobretot demà, sembla que seran dies de tardor, dies de setembre, com canten els Pets, que ens duran el flaix de notícies.
Retallant les teulades, preguntant-me si em sents, i els moixons que fugen del nord fan del cel un quadre de dansa, fins que un arbre a punt de badallar el recull sense passa setembre, enyorat i ensupit, escapçant les distàncies que t'allunyen de mi. I aquest sol trencat i rabiós que s'amaga al fons de la platja, despentint el mar de l'horitzó, i fa fred però fa
bon dia, són 9:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Unió de Pagesos adverteix que la barema reduirà enguany més d'un 40% per la sequera. Unió de Pagesos alerta que enguany la collita de raïm pot baixar fins al 40% respecte a la de l'any anterior a tot Catalunya a causa de la forta sequera que pateixen les vinyes i demana al govern un ajut per fer front a les pèrdues derivades d'aquesta situació i per la replantació de les vinyes mortes. Moltes vinyes del Penedès tenen unes produccions mitjanes que poden oscil·lar entre 1.500 i 5.000 quilos per hectàrea, molt més baixes fins i tot que les de la campanya anterior, que ja va ser molt baixa. Segons les xifres del control de pesades per DO del departament, comparades amb les de la collita del 9 de setembre de l'any passat, que ja van ser baixes, actualment a Catalunya s'ha collit un 41% menys que l'any anterior. En l'àmbit DO Cava, un 24,5% menys i a la DO Penedès, un 46% menys. D'altra banda, tot i l'increment de preus de compra de raïm que els cellers s'han vist obligats a aplicar per la falta de producció, el sindicat considera que encara no són suficients per la rendibilitat del sector, ja que la pagesia hauria d'obtenir una rendibilitat de 4.500 euros per hectàrea. Reclamació de 6,7 milions d'euros a l'Ajuntament per intentar salvar els cinemes de Calafell. L'intent de l'Ajuntament de Calafell per la continuïtat dels multicines pot portar a una demanda per responsabilitat patrimonial de 6.700.000 euros contra el govern, els regidors que han votat a favor d'una modificació urbanística i els funcionaris que l'han autoritzat. El consistori va suspendre llicències d'obres fa un any que ja va motivar la denúncia de la propietat dels cinemes. Ara el consistori fa un pas més i ha aprovat un canvi de qualificació urbanística passant la parcel·la de comercial a equipament privat. El propietari de les multisales ha advertit en diferents ocasions les dificultats del sector, les intencions de tancar i destinar la nau a altres usos. Denuncia l'afectació del canvi urbanístic, com ja li va danyar la suspensió de llicències d'obres. Defensa que la qualificació de comercial li permetia reconduir l'ús de la nau per acollir una superfície comercial. De fet, l'assignatura Aldi va sol·licitar a l'Ajuntament llicències per a instal·lar-se en aquest edifici, però va ser desestimada, ja que no és de la seva propietat i aquesta no havia sol·licitat aquest canvi. Ara, amb la qualificació com a equipament privat, queda bloquejada una superfície comercial. Jauria de Jordi Casanovas inicia aquest diumenge la temporada d'espectacles de Cal Bolet i l'Auditori a Vilafranca. Aquest diumenge 15 de setembre engega la nova temporada d'espectacles de Cal Bolet i l'Auditori amb l'obra Jauria de Jordi Casanovas, que es podrà veure al Teatre Cal Bolet a partir de les 7 de la tarda i arriba a Vilafranca amb les entrades exaurides. Un exercici de teatre verbatim creat a partir de les transcripcions de les declaracions publicades als mitjans de comunicació dels acusats i la denunciant del mediàtic judici de la Manada. La temporada de setembre del 2024 a gener del 2025 d'Arts Escèniques de Vilafranca es va presentar i posar a la venda el passat mes de juliol i arriba a aquest inici de temporada amb les entrades exaurides per als espectacles Jauria, Amnèsia, per la Penedès Film Orquestra, El Favor, Madame Lumière i el concert de Joan Dausà. La compra d'entrades de la resta d'espectacles es pot fer en línia a través del web Espectacles Vilafranca i a la taquilla de Cal Bolet cada dijous de 6 a 8 del vespre. Excel·lent participació de Sílvia Serradell al Campionat d'Europa d'escacs. Sílvia Serradell, veïna de Can Trabal, completava una meritòria participació al Campionat d'Europa d'edats d'escacs celebrat del 24 al 31 d'agost a Praga. Entre les 73 participants de la categoria sub-10, la jugadora olerdolenca assolia classificar-se en el lloc 23. Sílvia Serradell obtenia la victòria en 4 de les 9 partides disputades. En dues més va fer taules i només va ser derrotada per 3 jugadores que acabarien en la part alta del quadre del torneig: la guanyadora, la tercera i la quinzena. El torneig va ser molt exigent, amb una durada de les partides superior en gairebé tots els casos a les 3 hores. Per ella ha estat una experiència divertida i ja anuncia que té la intenció de participar el proper mes de novembre en el Campionat del Món que s'ha de disputar a Itàlia.
Penedès en xarxa.
Passen 6 minuts de 2:15. Aquesta setmana en què hem tornat tots plegats al col·le, això vol dir a la rutina i a la normalitat, tocava tenir directament jove per parlar d'educació, que bull molt l'olla. Núria Mallofré, ben tornada.
Hola, bon dia.
Amb ella parlarem quinzenalment dels joves. I clar, a inicis de curs, Núria, l'educació és el pal de paller.
Sí, tant per totes aquelles persones joves, clar, aquest dilluns justament començaven més el que era primària i, bueno, infantil i primària secundària. A partir d'avui, dia 12, doncs ja es comencen a incorporar els de batxillerat i cicles formatius, però clar, tots aquests estan ja matriculats i comencen, tenen inici de curs. Avui anem a parlar de tots aquests joves o no tan joves que en aquest cas s'han quedat sense plaça o en aquest cas no van fer la preinscripció en el seu moment al mes de maig.
Fem un petit pròleg perquè hi ha dos recursos bàsics a Vilafranca pel jovent, com són el CIAJ, el Servei d'Informació i Assessorament per a Joves, i la Nau. I et demanarem els horaris d'aquesta represa de l'activitat.
Sí, comencem per aquí, perquè és important. El CIAJ, és veritat que la segona quinzena d'agost vam tenir tancat per vacances, que ara ens havíem incorporat encara amb l'horari estiu, però a partir de dilluns, del dilluns dia 16, ja tornem a l'horari habitual d'hivern, en què obrim doncs, tots els matins, de dilluns a divendres, de 11 a 2 i 3 tardes a la setmana, no? Dilluns, dimecres i dijous, de 5 a 8 de la tarda. És a dir, que a partir de dilluns hi ha l'horari habitual. La Nau, doncs l'Espai Jove a la Nau, i són aquests dos serveis que té el Servei de Joventut, la Regió de Joventut de l'Ajuntament de Vilafranca, dos serveis molt potents. L'Espai Jove a la Nau, des d'aquest dilluns, justament ja ha obert amb horari d'obertura normalitzat, no l'estiu, i clar, el seu horari també és molt més ampli, perquè es va ampliar fa pocs mesos. El dilluns a la tarda, entre les 5 i les 9, de dimarts a divendres, de les 4 i mitja fins a 9:45 de la nit, i també el dissabte, que obre tot el dia. Obre al matí de 10 a 2 i també a la tarda de 5 a 9. És important aquesta obertura amb moltes més hores d'aquest espai per joves.
Ara sí, abordem qüestions educatives i ara mateix hi ha una patata calenta sobre la taula, que són tots aquests joves o no tan joves que s'han quedat sense plaça per cursar l'AFP, un cicle formatiu.
Sí, sí, sí. Tots aquests darrers anys, no?, hem potenciat molt tot el que és la formació professional, sobretot, no?, que era una opció molt interessant, molt important, que donava moltes opcions formatives, laborals, i tenim una realitat, és que hi ha molta més demanda que oferta de places, oferta de plaça a tot Catalunya, no? I ara el Departament d'Educació de la Generalitat ara justament fa un nou procés. Aquest any ha canviat tot el sistema de sol·licituds, etc. I ara fa un procés de gestió de places vacants. Què vol dir això? Que justament avui, dia 12, sortirà un llistat de places vacants a cicles tant de grau mitjà com de grau superior de formació professional a nivell de tot Catalunya. I entre el dia 12 i el 16 de setembre, és a dir, a partir d'avui fins al dilluns, es pot fer una nova preinscripció. Però què cal tenir en compte? Qui pot fer aquesta nova preinscripció? Tant aquelles persones que van fer preinscripció al maig i s'han quedat sense plaça,
és a dir, que són moltes.
Que són moltes. I, a més, perquè s'està parlant de al voltant de més de 30.000 persones que
més de 30.000 joves sense plaça
que van fer la preinscripció a AFP i s'han quedat sense plaça.
Mare meva.
Però, clar, amb aquesta preinscripció nova també podem fer preinscripció els que no van fer preinscripció al mes de maig, és a dir, que estarà oberta també a noves sol·licituds.
Aquests 30.000 se n'hi poden sumar uns quants més.
La veritat és que aquests 30.000 tampoc no és la realitat al màxim, perquè també és veritat que persones que van fer preinscripció a grau superior, per exemple, venint de batxillerat, també segurament van fer prescripció universitària i potser és veritat que al final van anar a la universitat, no? O no aconseguir plaça a la universitat, i això vol dir que aquestes persones ja no optaran a noves places de cicles formatius, o també és veritat que persones que potser es van quedar sense plaça fent la preinscripció finalment s'han matriculat a altres opcions formatives, potser a nivell privat, per exemple, altres persones que potser finalment no opten per estudiar, sinó que volen accedir al món laboral, però és veritat que, ja dic que la notícia a finals d'agost era això, no? Que més de 30.000 persones joves, sobretot joves, que van fer la preinscripció mes de maig, entre grau mitjà i grau superior, doncs no se'ls hi ha assignat plaça. Però clar, aquestes dates també, evidentment, varien amb la realitat del dia a dia de cada persona.
Com ho fan, siguin quantes siguin?
Bé, en aquest cas, clar, el que podem fer és això, no? Primer de tot, avui mateix, consultar. Aquesta consulta la podem fer de dues maneres. Podem mirar per família i cicle formatiu. És a dir, jo vull fer educació infantil, doncs vaig a buscar la família de serveis ocultats a la comunitat, miro educació infantil, i aquí ens sortien tot el llistat de centres a nivell de tot Catalunya. O puc fer una altra cosa, mirar per demarcació de territorial. Això que vol dir que puc mirar la zona Penedès i mirar què ens queda per aquí la nostra zona, o què queda Vilafranca. Cal dir que per la nostra zona, en principi, poques places quedaran, perquè pel que sabem, doncs, evidentment la demanda de preinscripció mes de maig va ser tan alta que en principi està cobert, no? I que els que es van matricular al juliol o els que van tenir que esperar fins al juliol i s'han matriculat ara del 2 al 6 de setembre. És a dir, hem de fer aquesta consulta i a partir d'aquesta consulta fer sol·licitud. Si jo vaig fer la sol·licitud el mes de maig, jo entro amb les meves dades i fer una nova sol·licitud de centres. Però qualsevol no, només els que tenen places vacants. I en aquest cas puc ficar 5 preferències per ordre d'interès. Els que no la van fer el mes de maig has de fer sol·licitud nova i marcant això, un màxim de 5 opcions per ordre d'interès, i el que em marcarà què és a cicles, la nota de la meva via d'accés, sigui la secundària, sigui un batxillerat, sigui proves d'accés, depèn de la meva via d'accés.
Quan es publicarà el resultat d'aquest nou procés de sol·licitud?
Sí, mira, el dia 19 de setembre, i el que podem veure és la puntuació, és a dir, on estem, si està validada aquella sol·licitud, i sabrem si tenim plaça el 25 de setembre. Això és l'altre, clar, molts cops, sobretot per l'alumnat més jove, no? Les famílies, però clar, aquests joves començaran al centre més tard que la resta, que han començat ara, justament aquests dies que estem. I sí, i en realitat ens incorporarem, si tenim plaça, ens podem matricular, etc., doncs ens incorporarem, en aquest cas, a principis d'octubre, perquè el dia 25 jo sabré si tinc la plaça i m'hauré de matricular, evidentment, m'haig de matricular, entre el 26 i el 30 de setembre. Un cop estigui matriculat, és a dir, hagi fet la matrícula, hagi fet el pagament, si hi ha taxes, en aquest cas ja podré començar el centre educatiu, uns quants dies més tard que l'alumnat que ja s'ha incorporat ara.
Ens deies que hi ha uns 30.000 joves que s'han quedat sense plaça. I quantes places surten avui?
Bé,
sabeu?
No se sap encara no se sap. S'està parlant de, en finals d'agost, amb les notícies que anaven apareixent, s'estaven parlant d'unes 10.000 places vacants, però és el que deia, aquí hem d'incorporar també aquelles places que finalment, doncs, persones que es podien matricular entre el 2 i el 6 de setembre, doncs no s'han matriculat, això vol dir que han deixat places vacants. Però serà un any complicat, des del Departament d'Educació, la Conselleria d'Educació i Formació Professional, perquè ha canviat el nom del departament, ja diu, no?, que serà un any complicat per gestionar tot això. No gestionar, per veure què passa un cop hagi acabat aquest procés de places vacants i quines opcions hi han.
Clar, un cop acabi aquest procés, si tampoc he aconseguit plaça aquesta segona vegada, o si no ho havia intentat primera vegada, sí, quines opcions tinc?
Clar, en aquest cas, des del CIAG, que ens vam incorporar el dia 2 de setembre, hem de dir que, bueno, han passat ja més de 260 persones en aquests dies, sobretot, entre altres coses, també, però sobretot amb el tema educatiu, i clar, molts cops, sobretot les famílies, no?, i també els joves, no?, evidentment, que diuen, bé, i si jo no puc entrar i no tinc cap plaça, què haig de fer? Des del CIAG sempre diem, primer hem d'anar a totes, per aquí, hem de fer preinscripció, veure i tal, que finalment no tenim plaça, haurem de mirar altres opcions. Evidentment, una opció és buscar centres privats, amb el que comporta a nivell econòmic, no?, que puguin tenir plaça i estudiar en un centre privat on els estudis són oficials igual, també, i si no, buscar altres alternatives. El departament parla de l'IOC, l'Institut Obert de Catalunya, per fer distància, però distància és a partir dels 18 anys, en principi. Depèn de quin perfil molt jove, fer estudis a distància potser no és l'opció. També s'està parlant, i és una opció que també, evidentment, des del CIES parlem, és tot el que és la vessant de formació ocupacional, no?, que està vinculada a certificats de professionalitat, però no és el cicle, però són continguts. És a dir, aquí primer parlem de tot això i després, si en cas, des del CIES sempre ho diem, i anem a veure quines opcions tenim aquí al territori o a fora, opcions, altre tipus d'opcions formatives que potser no serà estudis professionals d'aquest any.
Estareu sol·licitades aquest setembre?
Sí, ho estem al llarg de l'any, però aquests mesos són difícils per nosaltres com a professionals també, perquè, clar, les persones venen amb la situació, amb l'angoixa, amb el problema que tenen, i des del CIES, clar, intentem buscar opcions, no solucions, buscar opcions, i a vegades es fa difícil, perquè les opcions no són tantes, o n'hi ha molt poques, o potser pràcticament no n'hi ha, no? I aquesta part se'ns fa difícil, però des del CIES, evidentment, sempre oberts a intentar buscar les millors opcions possibles o les opcions que hi pugui haver.
Aquests dies de setembre també es poden fer, Núria, canvis si havíeu sol·licitat beca.
Sí, en aquest cas les persones, la beca per estudis postobligatoris, per batxillerat, cicles formatius, escola oficial d'idiomes, per estudis universitaris, de grau, màster, doncs les beques no es demanen ara, com abans, sinó es demanen a la primavera, no? Es van obrir finals de març fins a principis de maig, és a dir, qui va demanar beca en aquell moment, ara al setembre, justament ara, fins al 27, doncs pot fer modificacions de beca. Què vol dir una modificació? Primer hem de comprovar que tot sigui correcte i podem modificar el número de compte bancari, que no sigui el titular o cotitular l'alumne, i modificar el centre educatiu. Quants joves o quantes persones al mes de baix van marcar un centre educatiu i potser finalment hem de canviar també, doncs si hem canviat d'institut o de centre també ho hem de posar. Doncs aquests dies podem entrar a la beca i fer modificacions. O si a algú se li va denegar per algun motiu concret, també són dies per fer l'al·legació. És important tenir-ho en compte.
I la setmana vinent, hi ha moltes coses a compartir, i anem així ràpidet. Sí. La setmana vinent hi ha la preinscripció universitària de setembre.
Sí, continuem parlant d'estudis, totes aquelles persones que volen accedir a la universitat, a les 7 universitats públiques i Vic, hi ha la preinscripció de setembre. Hem de sempre dir que la preinscripció de setembre només hi ha places vacants, a la convocatòria de juny hi ha totes les opcions, i setembre, doncs, el que queda de places buides, i entre el 18 i 19 de setembre podem fer una nova preinscripció. Des d'aquell alumne, aquest jove que va fer la selectivitat, l'ha fet ara, la setmana passada, aquella persona que té fet la selectivitat altres anys, el que ve de cicle formatiu i potser ja quedat sense plaça a la preinscripció a juny, primer mira que hi ha de places i a partir d'aquí, doncs, entre el 18 i 19 de setembre podem fer una nova preinscripció universitària.
Són els Rolls Royce de les beques. Són les beques Amancio Ortega i ara han obert el període per cursar la sol·licitud.
Sí, aquestes beques n'ha parlat diverses vegades la meva companya, l'assessora de mobilitat
internacional. A mi em cau la bava sempre que em parla la Irene.
Sí, la Irene, perquè és unes beques que són les beques Amancio Ortega, que són beques per estudiar un nivell de primer de batxillerat a Canadà i Estats Units i que justament ara hi ha el període de sol·licitud, que acaba el 24 de setembre, per l'alumnat de quart de secundària. Evidentment hi ha uns requisits de notes, etc. I és un procés també de selecció.
No és, allò, és un procés feixuc, no? Sí, avís per navegants.
Sí, perquè hi ha diferents proves, hi ha revistes, etc. Hem de dir que, si no recordo malament, l'any passat o fa dos anys, un jove de Vilafranca hi va participar. Però és un procés difícil, complicat. Però bé, és com deies, no? És una bona oportunitat perquè, clar, tens cobert durant tot un any, tot un curs sencer, un nivell de primer batxillerat a Estats Units o Canadà. Conviure en família, estar del centre educatiu, tot està cobert. I això no es troba.
No, ara, són el Rolls Royce de les beques.
Sí. És veritat que són 450 beques, però clar, són 450 a tot l'estat espanyol. I això s'ha complicat, però bé, ho deixo dit, no? Que aquella persona que pugui dir per què no ho prou, perquè miro primer els requisits, evidentment és l'assessoria de mobilitat, la Irene els hi pot donar un cop de mà amb tot el que seria la documentació. Ara, és fins al dia 24 de setembre, no podem esperar a mirar-ho el dia 24, ho hem de mirar amb temps. Però ho volia deixar dit, encara que la Irene ho va comentant de tant en tant aquí a la ràdio, però és que ara la tenim oberta, la convocatòria.
Sí, sí, i és pels alumnes que ara just comencen quart d'ESO, sí. Perquè si tinguessin sort marxarien el curs vinent, sí, a primer de batxillerat. Uh-huh. Estem parlant molt d'educació, però hi ha qui encara aprofitarà per fer alguna escapadeta, un viatge d'última hora. Tens propostes?
Sí, en aquest cas és una proposta a nivell estatal, que és el Verano Joven. També hi havíem parlat, si no vaig errada, potser fa uns mesos, no? Perquè això normalment surt al mes de juny. Doncs ara, fins al 30 de setembre, encara podem comprar bitllets de tren. Clar, hem de dir que no tothom, nosaltres no podem, ja Sílvia, però joves entre 18 i 30 anys, doncs encara poden comprar bitllets de tren fins a un 90% de descompte per viatjar, sigui per Espanya i Europa. És a dir, encara tenim marge de fer-ho, no? I això també és interessant, joves que potser ara mateix encara no comencen els estudis, perquè estudis, per exemple, els que van a la universitat, alguns comencen més tard, o alguns que potser estan treballant, perquè no és una condició si estàs estudiant o treballant, doncs potser és una possibilitat de trobar un bitllet molt bé de preu per viatjar.
Tant per l'Estat com per Europa.
Sí, 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 en aquest cas està pel... L'únic que els viatges són fins al 30 de setembre. Ho tenim una mica més just.
El però... viatge ha de ser ja, sí, comprar sí, el bitllet i
sí,
marxar.
Sí, sí, sí.
On trobem més informació?
En aquest cas hi ha una pàgina, si busquem per internet, fiquem Verano Joven, i des d'aquí ens anirà a la pàgina oficial, i si no, evidentment, pregunteu.
Parlant de feina, avancem una jornada que se celebrarà a Vilafranca, una novetat. Breument, sí. Deixem anar el titular i ja en parlarem.
Sí, el mes d'octubre es fa la Fira Etsi, la Fira de les Professions, aquí a Vilafranca. Dins d'aquesta fira hi haurà el Girafeina. És una proposta de la Cambra de Comerç de l'Alt Penedès en què s'encaixa les empreses amb joves que busquen feina. I en aquest cas hi participaran empreses del territori i els joves es poden apuntar al Girafeina per poder assistir, presentar la seva candidatura, el seu currículum, etc. És encaixar oferta i demanda. I és una Girafeina, es fa en diferents llocs de Catalunya, però és una bona proposta. A l'assessoria laboral del CIAIX us ho podem explicar més específicament i com apuntar-vos-ho.
Moltes gràcies, Núria Mallofré, responsable del CIAIX de Vilafranca. D'aquí 15 dies torna el Directament Jove. Que vagi bé.
Molt bé, gràcies. Bon dia.
I complementem aquesta informació amb la connexió amb l'Oficina Jove del Baix Penedès que ens fa la Lourdes.
Doncs sí, ja recuperem aquesta normalitat i ja tenim els encarregats de l'Oficina Jove Baix Penedès, la Sílvia. Molt bon dia, Sílvia. Com ha anat l'estiu?
Hola, bon dia. Doncs molt bé. L'estiu molt bé i ara ja preparats i preparades doncs, per encarar el nou curs.
I com es presenta?
Doncs es presenta molt bé i molt ple de feina, que és el que toca. I mira, voldria començar avui doncs, per fer una mica de recordatori d'on som i què fem. Nosaltres doncs, estic parlant des de l'Oficina Jove del Baix Penedès. Estem doncs, al carrer Àngel Guimarà, número 17, també donem a la plaça Pep Jai. I el nostre horari doncs, és dels matins, durant tota la setmana, dilluns a divendres i els dijous per la tarda, de 5 a 7. I ens podeu trobar per telèfon al 977-150-757, també per WhatsApp al 606-97-318, pel correu electrònic jove@baixpenedès.cat i les nostres xarxes socials. Que us podeu trobar doncs, si veniu a l'Oficina Jove? Doncs fem sobretot assessorament laboral i acadèmic, també en orientació per la mobilitat internacional i, a més, donem assessorament a associacions juvenils. A més, també tenim aquí un espai molt, molt important, que és l'Aparador Jove, que està destinat doncs, a artistes, emprenedors, a entitats... I volíem començar donant informació d'unes formacions molt interessants que es faran a la comarca aquesta setmana, o sigui, fins al dia 16 de setembre. Es poden fer les preinscripcions de setembre dels cicles formatius de grau mitjà i grau superior doncs, per a les persones que s'hagin quedat sense plaça d'aquests estudis. Però, a més, a la comarca hi ha formacions que s'han fet en coordinació amb la Cambra de Comerç de Tarragona, i us els volíem explicar molt per sobre. Des de Jove Baix Penedès organitzem un curs d'auxiliar d'estètica que es farà a Sant Jaume dels Domenys i que començarà el 30 de setembre. Per tant, doncs, les persones interessades ja us podeu inscriure. I també un curs de vetllador o vetlladora, monitor de transport escolar i menjador escolar, que es farà, en aquest cas, a l'Espai Jove de Cunit i que començarà el 7 d'octubre. Aquests cursos, i els que venen després, estan destinats als joves d'entre 16 i 29 anys que estiguin en situació d'atur i que no estiguin treballant. Val? Són subvencionats pel programa Garantia Juvenil. Altres cursos que es fan a la comarca, també pel jovent, hi ha el polimantenidor d'espais públics, que es farà tant al Vendrell, que comença el 29 d'octubre, com també a la Bisbal, també comença el mateix dia. Aquest curs és molt interessant perquè és com una mica de barreja de tasques que serien doncs, per treballar, per exemple, per fer de manteniment d'espais públics o d'edificis públics. Per tant, aprenen pintura, construcció, fusteria, electricitat, de forma bàsica i general, però sí per fer doncs, aquestes tasques. Després també tenim un de més artístic, que és Iniciació Artista del Tatuatge, una gran novetat, que aquest es farà a l'Espai Jove, al Casal Jove de Calafell, i comença el 16 d'octubre. Després també a Calafell, muntatge i manteniment d'instal·lacions fotovoltaiques, que aquest començarà el 29 d'octubre. Després també a Calafell, programació de videojocs amb intel·ligència artificial, aquest ja comença a principis del novembre. I tornem al Vendrell, que farà el de dinamització poliesportiva, que començarà el 7 de novembre. Wow. Per tant, doncs, són formacions molt interessants, formacions ocupacionals, amb pràctiques destinats a joves d'entre 16 i 29 anys, que no estiguin estudiant ni treballant, i són molt bones oportunitats, doncs, per formar-se i tenir un ofici bàsic, doncs, per entrar al món laboral o per després continuar i ampliar la formació amb un cicle formatiu, per exemple. I, bueno, si em queda encara un minutet, potser?
Sí.
Volia recordar, doncs, tota la xarxa d'espais joves que hi ha aquí a la comarca del Baix Penedès. A gairebé cada municipi hi ha un espai jove i, doncs, ara al setembre és el moment de tornar a la tasca. Per tant, doncs, tot el jovent, no cal que sigui el seu municipi, es poden desplaçar també al municipi del costat, qui no en tingui o vulgui provar altres casals joves i espais joves, no? I tenen allà, doncs, persones especialitzades, dinamitzadores, doncs, que els hi poden donar aquest suport, no?, que a vegades necessita el jovent, ja sigui més a nivell lúdic, d'oci, sinó també, doncs, per exemple, doncs, suport per fer els deures o amb temes més especialitzats, com podrien ser de salut o d'orientació acadèmica o laboral. Per tant, el jovent del Baix Penedès, teniu molts espais i molts llocs on poder anar a resoldre dubtes i també, doncs, en aquest cas, ara que comencen, formacions molt interessants.
Doncs sí, llàstima que no les pugui fer jo, perquè algunes m'han encantat, de les que has dit.
De les que he dit, de 16 a 29 anys.
Ja,
igual ens passem, igual ens passem uns dies.
Ens hem passat una mica tu i jo, ja.
De totes maneres, també dic que hi ha formacions que són obertes al públic en general, que no les he dites, perquè ja m'allargava massa, que hi ha formacions on el jovent també s'hi pot inscriure, però que els destinataris són públic en general. Sí que és veritat que també hi ha formacions que estan destinades, per exemple, a persones amb més de 45 o no, en col·lectius més especialitzats.
Doncs res, apuntat tot, i que el jovent està molt,
molt
ben atès aquí a la comarca, o sigui que aprofiti tots els recursos que els hi poseu davant i a sobre la taula i que ho aprofitin, que sempre diem el mateix,
això mateix,
però que ho aprofitin.
Això mateix.
Sílvia, moltíssimes gràcies. Fins aquí
15 dies.
Vinga,
a vosaltres. Molt bé, adéu, bon dia.
Estàs escoltant Penedès en Xarxa.